Catalunya, el món sencer, balla, balla! Crema Barcelona i la lluna ens mira quan de nit delira la ciutat.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats d'Educació es reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus la negociació juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. El tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
I l'equip d'atenció primària de Salda ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, les astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 26 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu, però de moment avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun nuvolet a l'Ebre, Durant la tarda, núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem del creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Ho analitzarem amb Natàlia Cantó, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'efecte del cas Zapatero en la política espanyola i la reclamació que el part a casa ho cobreixi la sanitat pública. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Mansuet Camps, històric jugador de bàsquet. Continuarem amb salut per parlar de l'osteosarcoma i l'associació Dina 35 amb la ginecòloga Ivana Jordà, i acabarem amb cultura per rebre a Castellà del Vallès Sergi Ramis, cantant de Montpolis, grup tributa de Polis. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. La taula del tercer sector de Terrassa ha llançat una campanya contra els discursos d'odi, amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. La campanya inclou el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències del discurs d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya, i per això la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. A més, també es posa en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difon i com es pot actuar per fer-hi front.
Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital de Sabadell vol que l'antiga caserna de la Guàrdia Civil també pugui servir per acollir un CUAP d'urgències, un equipament que estaria gestionat per l'atenció primària i que tindria un funcionament similar al de l'actual Sant Fèlix. Per la directora general de la Corporació Sanitària per Taulí, Gemma Craywinkel, aquest espai hauria de permetre abordar un perfil molt concret d'urgències que arriben a l'Hospital de Sabadell.
Nosaltres, en el nostre servei d'urgències, que és molt, està molt pressionat, val? Un 40-50% de les urgències són de lo que se'n diuen nivells 4 i 5, que són els nivells que es considera que podrien ser atesos amb un CUAP.
Tot i això, aquest projecte no afecta en cap cas el projecte d'instal·lar les consultes externes de l'hospital a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, de manera que es puguin separar la part ambulatòria, que aplegaria unes 4.000 persones diàries, i l'hospitalària.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Supercopa ACB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran aquesta competició. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de l'ACB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 85 i l'any 86, les dues contra el Madrid, i el 87 en va ser subcampió davant el Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia actual campió de la Copa del Rei i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
Començar la temporada a la penya doncs, amb un gran torneig, amb moltes possibilitats de poder guanyar-lo, perquè evidentment el celebrar-lo a casa és un avantatge. Situar Badalona com una ciutat referent a l'organització de grans esdeveniments, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit internacional relacionats amb el bàsquet. I tercer, doncs, permetre que les aficions d'aquests equips passin un cap de setmana a la nostra ciutat, la coneguin.
Badalona se situa de nou com a capital del bàsquet, com ja va fer aquest mes de maig, acollint la final a 4 de Lliga de Campions, amb la gran diferència que el Joventut hi té la seva presència assegurada.
Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció d'un estudi informatiu per la quadruplicació de les vies entre Castelldefels i el Prat, així com també un estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants a Barcelona. Tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Seitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els serveis d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria aquesta proposta inclosa a Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, de fet, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Música i cultura popular van protagonitzar l'edició d'aquest any del Correllengua, en què l'escriptòria Natàlia Cerezo va ser l'encarregada de llegir el manifest centrat en la figura de Josep Maria Espinàs. El manifest del Correllengua d'aquest any va acabar amb un to reivindicatiu. Va ser el punt culminant a una tarda i a un vespre carregats de cultura popular i d'estima pel català al voltant de la plaça Major i la plaça del Mirador. La figura de l'escriptor va protagonitzar el manifest d'aquest any escrit pel periodista Antoni Bassas, que recollia unes paraules finals ben emotives. Que el seu exemple ens serveixi per recordar que viure en català no és cap anacronisme, sinó el nostre privilegi més gran. I és que la preocupació per l'ús de la llengua del país és més que evident, perquè segons les darreres dades és la llengua habitual només del 33% dels ciutadans de Catalunya, mentre que el castellà s'imposa en els àmbits social i laboral. Per tant, una vegada més, el Correllengua va demostrar que és una activitat imprescindible. Organitzada per Cal Castellà, a banda de l'encesa principal de la flama i de la lectura del manifest, es va poder gaudir de les actuacions de Jaume Ibars, dels Gegants i del Ball de Gitanes i dels grups Terrassa Glossa i no vindrà d'un pam.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
La Ruter Guido estava cansada d'experiències poc interessants en una de les aplicacions de cites més famoses del mercat. El David Mateo era separat i feia 2 dècades que coneixia gent per internet. El destí, però, els va juntar un dia d'ara fa 6 mesos al Teatre Neu de Barcelona, on s'organitzava el que es coneix popularment com a speed dating, és a dir, cada participant parla uns minuts amb una altra persona i després es canvia de parella de conversa. Van connectar ràpidament i tot fluïa amb molta naturalitat. Ara viuen a Sant Cugat i els hem trobat el primer esdeveniment que l'equip de citesràpides.cat ha muntat a la ciutat, en concret al Sant Cugat Hotel. Situem-nos al desembre de 2023. Han passat 3 anys de la pandèmia i en Pau i el Ricard Bartolí són germans i estan sopant tranquil·lament amb un amic. Mentre van d'un tema a un altre, apareix un comentari que ho canviarà tot. Ostres, costa molt conèixer gent. Així ho recorda en Pau, un dels impulsors de cites ràpides i mestre de cerimònies d'aquestes vetllades. D'aquesta manera, mig seriosament, mig de broma, es van engrescar i van muntar el primer cites al bar d'un altre amic, al Maresme. Era un dia complicat perquè plovia molt. Contra tot pronòstic, es van presentar prop d'una 20ena de persones i l'experiència va funcionar molt bé.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebert.
experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Alguns estudis revelen que creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Davant d'aquesta afirmació ens hem interessat pel tema i hem consultat a la Natàlia Cantó, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Amb ella ha parlat el company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, doncs parlem amb la Natàlia Cantó Milà, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i també experta en sociologia i investigadora del Club Globals. Què tal? Com estàs, Natàlia?
Hola, molt bé, i vosaltres?
Doncs aquí estem, aviam si ens, doncs, bueno, ens il·lustres sobre aquest tema que volem parlar, no? Aquests treballadors que sembla que no volen ascendir, no? Que creix aquest desinterès per assumir una responsabilitat més alta a la feina, no? Hi ha un informe de recent d'Infojobs que diu això, no? Que més de la meitat de treballadors espanyols, un 57%, no aspiren a ascendir professionalment, i també un altre informe del 2025, el Talent Trends de Michael Page, conclou que el 55% dels treballadors rebutjarien un ascens si aquest afectés el seu benestar. Què en podem extreure una mica, o què podríem dir una mica sobre aquests dos estudis, que és el que et consideres que hauríem de destacar?
Doncs és una pregunta molt interessant, perquè aquests estudis enfoquen únicament sobre el que contesten les persones a aquestes preguntes concretes a dia d'avui, però el que no posen sobre la taula és el context social més general en el qual aquestes decisions tenen un sentit o tenen un altre. És a dir, obvien, per exemple, que les persones avui en dia tenen molt poques possibilitats de començar d'aprenents a una feina i jubilar-se en aquesta feina després d'haver fet una trajectòria, si tot va bé, ascendent, de progressió i d'augment de responsabilitats i també augment de salari. Això és el model des del qual moltes vegades se'ns parla del desig d'ascendir. Sempre se'ns diu ascendir quan tens una idea d'una trajectòria laboral més o menys constant, més o menys estable i més o menys dins d'una mateixa institució. Clar, quan deixes la pregunta sobre l'ascensió en la teva feina, però treus el context en el qual aquest tipus de trajectòries laborals ara gairebé són més estranyes que no pas norma, sembla que les persones tinguin un desinterès en assumir responsabilitats, etc, etc, quan el que potser t'estan transmetent aquestes persones és que no veuen una correlació entre aquest augment de responsabilitats i una trajectòria laboral més afiançada. És a dir, tu pots haver assumit més i més i més i després igualment acabar al carrer i haver-te de reinventar, i per una altra banda que moltes vegades el que s'entén com un ascens ve amb una càrrega extra de responsabilitats, però també amb una càrrega extra de temps que no pot reclamar com extra laboral, encara que caigui fora de les teves hores. Perdoneu, perquè ara ens trobem en un entorn en el qual, a través de noves tecnologies de comunicació i noves pràctiques, tu pots estar rebent missatges de la feina a les 11 de la nit d'un divendres, quan abans agafar el telèfon i fer la trucada a aquella hora requeria una situació d'urgència molt diferent a les que ara s'entén com a urgència que facin que rebis un WhatsApp a les 11 de la nit un divendres o un missatge durant el diumenge, no? Aleshores, si s'entenen totes les variables, crec que la resposta de les persones agafa una altra dimensió.
És a dir, que potser estem en un moment que es prioritza altres coses que no siguin un sou més alt, que a vegades inclús no va lligat, no? Amb un ascens, no és que siguin unes diferències de sou molt d'allò, però sí que la gent prefereix potser el benestar, no? O no va per aquí la cosa.
Pot anar en certa manera per aquí, però jo insisteixo en que les condicions estructurals fa que les persones acabin prenent aquestes decisions. Mm-hmm. És a dir, no és que ens interessi menys la feina, en general, mm-hmm. em sembla, sinó que es vol lluitar per una feina amb unes condicions determinades. I moltes vegades els ascensos, això de que venen amb un augment de salari, pot ser cert en termes absoluts, però no acostuma a ser cert en termes relatius. És a dir, si mires l'augment d'hores que impliquen, acabes cobrant menys l'hora.
Mm-hmm.
I això és un factor que hi ha persones que tenen en compte, sobretot si saben que el fet d'acceptar aquesta reducció del sou per hora, no un augment absolut, però sí una reducció del sou per hora, no implica en absolut una seguretat o una estabilitat laboral. És a dir, et poden ascendir avui i igualment fer-te redundant demà. És a dir, no estem en un context de fidelització de la força de treball en el qual aquesta pèrdua, per dir-ho així, de salari per hora pogués valer la pena tenint en compte un projecte compartit, etcètera, etcètera. La gran majoria de les persones avui en dia estan en condicions laborals precaritzades. Si et mires totes les persones que estan entrant ara al mercat laboral o que hi porten poc temps, són persones que han de combinar feines precàries. Si tu els hi parles d'ascens, sembla que els hi estiguis fent una broma de mal gust.
Mm-hmm.
La majoria de persones menors de 35 anys no poden ni permetre's una vivenda pròpia. I tenen clar que amb les condicions que tenim ara no se la podran permetre, i amb el tipus d'ascensos i de salaris que es donen avui en dia, aquesta vivenda cada vegada està més lluny en l'imaginari. Aleshores, treballar-ho amb imaginaris de trajectòries laborals ascendents amb el model que ja és totalment obsolet, sembla realment que hi hagin interferències en la comunicació, i molt fortes.
Mm-hmm. En aquest sentit del que deia la Natàlia, clar, si aprofundim una mica més en l'estudi d'InfoJocs, per exemple, d'aquest 57% de treballadors que no volen ascendir, el 19% declara que no desitja un ascens i un 38% que hi té poc interès. Però si anem a tema generacional, també diu que 6 de cada 10 joves menors de 35 anys sí que busquen progressar, però conforme l'edat va pujant disminueix significativament, no? Això potser també és, no sé, no? Quan la gent es va fer més gran potser prioritza més un equilibri entre el que és la vida particular i el treball, no?
I també augmenten unes certes responsabilitats de cures d'altres persones i de les pròpies que el món laboral tendeix a no respectar. Mm-hmm. És a dir, si per exemple hem de tenir cura d'uns pares que s'han fet molt grans, o hem de tenir cura d'uns fills que encara no són adults, i tu has d'estar 24/7 responent missatges i gestionant petites coses que en realitat no s'hauria mort ningú si s'esperessin el dilluns al matí, no acaba de ser sostenible. Potser el missatge que ens estan arribant no és les persones no tenen un interès en una progressió laboral. Les persones potser estan perdent la fe en un sistema de treball en el qual les persones són realment tractades com un recurs i no com a persona.
Jo no sé, en aquest sentit, aquest sistema tradicional d'ascens vertical també està, no sé, està com perdent vigència, no? No sé si això també influeix.
Això és el primer que va perdre vigència. Uh-huh. El primer que va perdre vigència van ser aquestes trajectòries laborals estables i de continuïtat en una mateixa, entre cometes, casa, en una mateixa empresa, en una mateixa organització, en una mateixa institució. Això és el primer que va fallar.
Mm-hmm.
Sí. Que el mercat laboral s'ha volatilitzat moltíssim.
A més, es diu això, aquest, continuant amb dades, no? La majoria d'empleats, un 54%, prioritzen la realització en la seva tasca actual i el creixement orgànic sense necessitat de quotes de poder. Això també, diríem, aquest, no sé, aquest creixement professional, no sé si ja no està tan valorat com abans, o potser la gent prioritza, com dèiem, altres coses.
Significa coses diferents.
Mm-hmm.
I, per tant, té un pes diferent. Aquestes dades que traiem d'enquestes estan preguntades d'una manera que, com deia, obvien el context general més ampli. Si després aquestes dades es complementen amb unes entrevistes en profunditat amb un sector més o menys representatiu del que són aquests sectors amb els quals s'ha fet l'enquesta, i les persones no només et diuen sí o no, estic interessat o no, sinó que aprofunditzen en els perquès i et comparteixen les seves reflexions, te n'adones que hi ha molt més enllà del titular, un relat que mostra la reflexió de les persones a través de, per exemple, haver vist com accedir a determinats càrrecs de responsabilitat no ha comportat realment ni després tenir més poder adquisitiu i, evidentment, no tenir més possibilitats de poder-te ocupar de res més que no sigui allò. I que sempre, sota la idea de, però si acceptes aquest càrrec ja s'entén que has d'estar disponible, ho acabes valorant i dius, però per què? Però això no vol dir que les persones en general no volguessin ascendir, sinó que potser les condicions en les quals estem modulant el nostre mercat laboral són unes condicions bastant draconianes amb les persones.
Mm-hmm. També, si mirem les xifres dels motius pels quals la gent voldria ascendir, el 70% dels empleats prioritzen l'augment salarial seguit del reconeixement, que seria el 34%, no? Clar, el que dèiem, no? Augmenta el que és el pot augmentar el sou, però sí que el cost de la vida no. I vull dir que sí, el cost de la vida augmenta, però el sou més o menys pot ser una cosa que tampoc ho compensi, i per aquí deu anar també aquesta història, no?
I sobretot això, que l'augment de sou és, en termes absoluts, sí, potser puges 300-400 euros, però si després mires el cost de la teva hora, te n'adones que treballes moltes més hores extra de l'augment de sou que ve amb el càrrec de responsabilitat. Això també fa pensar les persones.
Mm-hmm. Això també podríem dir que, pel que fa als departaments de recursos, potser haurien d'una mica d'intentar redissenyar aquests itineraris, no? Desvincular una mica l'èxit del lideratge jeràrquic, no?
Això ja ho decidiran ells, jo em dedico a analitzar el que contesten les persones.
Però sí que és veritat que hi ha molta gent que cada vegada, doncs, per poder cobrir les seves necessitats té que agafar inclús més dobles feines, no? Això també...
Sí, això és el punt al qual em referia. Em sembla fins i tot una mica irònic que en un moment en el qual moltes persones han d'agafar dues feines per poder tirar endavant la seva família i poder començar-la, ens dediquem a parlar sobre quanta gent vol ascendir i per què no volen ascendir, com si ara de cop i volta les persones no tinguessin ganes de treballar més, quan en realitat les persones estan treballant moltíssim per intentar arribar a final de mes. Llavors, em sembla fins i tot una mica tendenciós interpretar-ho com les persones prioritzen el seu benestar, com si ara estiguéssim en un moment social en el qual la majoria de les persones, a partir de les 5 de la tarda, se'n van al gimnàs, quan en realitat la majoria de les persones estan intentant arribar a final de mes i tenir una vida digna.
Mm-hmm. I això té solució o no té solució?
Segurament és quelcom que podríem debatre conjuntament. Mm-hmm. Però si té solució o no té solució és una solució política i no sociològica. Per tant, aquí jo ja us ho deixo a vosaltres.
Mm-hmm. Però sí que el...
I em sumaré com a ciutadana.
Mm-hmm. Però sí que és cert que parlem de la precarització de la feina, però bueno, això també deu anar a sectors, no? Suposo que hi ha sectors on deu ser més fàcil o més amable, entre cometes, ascendir que no pas en altres, no?
Segurament sí, però hem de també mirar la distribució de gruix de persones en aquests sectors. Segurament en els sectors que és molt amable ascendir no són sectors numèricament significatius i per tant no alteren les enquestes que vosaltres heu fet o heu comentat.
Mm-hmm. Doncs Natàlia Cantomilà, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, que és experta en Sociologia i investigadora del grup Globals, gràcies per tractar avui aquest creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina, i ens ho ha explicat molt bé, i així li agraïm.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
We'll be right back.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui, de moment, la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
I calorosa.
Sí, sí, sí.
De moment, sufocada.
De moment ja tenim aquí la calor i segurament ens acompanyarà ja, no sé si pel que resta d'estiu.
No ens ho pinten, gaire bé, no?
Que va.
Els meteoròlegs.
Que va, que va. Rosa Díaz, administrativa, jubilada, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Tu també venies acalorada,
Anna Maria.
No?
Més que acalorada, és que fa
tarda,
calor.
Bona tarda, Rosa.
No, encara no venia massa acalorada perquè a casa s'està bé. Però ja fa calor, sí. Vas buscant l'ombra quan passes pel carrer.
Es nota.
Sí, sí.
Bé, doncs esperarem a veure quan ens diguin que ja la tenim disponible. Saludarem la Georgia, que de moment no la tenim amb nosaltres. Tenim el tècnic aquí enganxat al telèfon, a veure si és possible comptar amb ella al llarg de la tertúlia. Però, si us sembla, podem començar i comencem amb el primer dels temes que us proposava, que és el tema. És el tema amb què s'obren els telenotícies, els diaris, i és que, clar, el personatge és tan impactant, tan llampant, que dius, home, no deixarem de parlar. I m'estic referint al cas Zapatero, un cas que torna a colpejar el PSOE, un altre presumpte cas de corrupció, que té la gent dividida, no?, entre els que defensen la seva innocència, que de moment és presumpta perquè fins que no es demostri el contrari és presumpta
culpable.
Exacte,
culpable.
Això, he canviat els factors. És innocent fins que no
se demostra el contrari.
Exactament. Hi ha els que defensen, doncs, això, i en canvi hi ha els que aprofiten el totum revolutum, no, per dir que vinga, que això ja és massa gros i que hem de fer borrón i cuenta nueva i començar a pensar en unes possibles eleccions. Fins i tot hi ha hagut doncs expresidents com Felipe González, no?, que han aixecat el dit i han dit la seva, han donat la seva opinió, però fa molta gràcia perquè ell, que és partidari i ha considerat que hi hauria d'haver eleccions aquest any, Felipe González, diu, ens afecta com a país, ens afecta com a partit i ens afecta com a persones. De totes maneres, diu, que no veu a Zapatero amb capacitat de muntar una enginyeria financera, no?, vull dir, no sé com l'acaba de veure. Per una banda diu que és gros i després en poques paraules li diu és que és una mica justet
aquest,
no?
Home no sí, sap sí. El que diu moltes vegades.
Jo, mira, sí que m'agradaria així d'entrada a grans trets preguntar-vos per quina és la lectura que vosaltres esteu fent d'aquest cas de presumpta corrupció que afecta novament al PSOE. Anna Maria.
Mira, jo, no, aquella dita de que sempre ens tenim que veure emmascarats per una paella bruta, doncs em fa molta gràcia que el PP, sobretot, foti el crit al cel en contra de la corrupció, quan ells n'estan planíssims. Si aquest senyor és corrupte, doncs té que anar al judici com tothom. Això és així. Ara, la meva opinió sobre en Felipe González me la reservo perquè tampoc voldria que et tanquessin l'emissora.
Per això ja he dit abans jo. Pues entre la... te la guardes.
Sí, me la reservo. Sí, me la reservo, però ben reservada. També ara he vist que el dia que ve el papa és quan la dona del president Sánchez té que anar per al jutjat per tot el, també la problemàtica que té. No hi ha prou dies a l'any que té que ser el dia que el papa aterra a la península. En Rodríguez Zapatero no, li han donat més temps perquè pugui preparar la defensa.
Exacte, ho li han demanat.
Jo crec que mentre maregem la perdiu amb aquests temes, no tractem realment els temes importants en aquest país, com és l'educació, és la sanitat i com és la vivienda. Tot ho altre, escolta'm, maregem ben bé la perdiu i ja està.
Sí, a vegades penses que una cosa ho fan, no és que ho facin expressament, però que sigui per això, per tapar el que no els interessa que se'n parli. I el que dius tu, els que haurien de callar més a vegades són els que aixequen més la veu.
Sí.
Perquè tenim una senyora que el seu company o no sé el que és, nòvio, sí, company o que viu amb ella, sí, està esperant judici, sí, però ella continua dient doncs que aquest és un país de corruptes, de no sé què. Dius, bueno, a veure, nena, calla una miqueta, que tu tens un al costat. Llavors, bé, no sé, és molt complicat tot. Sembla que tots siguin muntatges i sempre van a la gent que ha fet alguna cosa, a vegades cap aquí, cap a Catalunya, perquè el Zapatero va estar parlant amb Puigdemont, va estar...
va fer de mitjancer.
Però bé, que a vegades...
Però hi ha qui se'n recorda de l'altra part que va fer per Catalunya, que va ser la retallada.
Bueno, però aquests no se n'han recorda dels que,
no?
els que ara...
Però no va dir que aprovaria l'Estatut,
sí? Nosaltres sí ens en recordem, però els d'allà es veu que no. Sí. En fi, doncs que tot és una miqueta complicat. I després també els presumptes culpables, després a vegades, com ara la dona del Felipe González, Sánchez, una part de les seves acusacions ja li han dit que no, que no té, que els comptes els té perfectes, que no té...
Que no hi havia
que
proves.
Que no hi havia proves. No. Llavors, a veure, tampoc, també fins que no arriba les coses al final, tampoc no estan clares.
Estem parlant d'un sumari que, clar, que nosaltres ni veurem, aquest sumari de 4.000 folis que...
La novel·la de l'estiu.
Mare meva, el best-seller. Clar, els qui han de defensar Rodríguez Zapatero han demanat que els hi deixin una mica més de marge per poder-s'ho mirar amb una mica més de calma, d'aquí que hagin canviat el dia 2 de la seva compareixença, 2 de juny, el 17 i 18 de juny. Recordem que declararà com a imputat per organització criminal, de fet l'acusen de ser el líder d'una trama, no? Una trama corrupta, tràfic d'influències i falsedat en aquesta causa que s'investiguen suposats cobraments de comissions il·legals en el préstec que es va concedir a la companyia Plus Ultra per rescatar-la. Clar, és que estem parlant de... Bueno, aquí han fet
Ja no podia posar res més.
Bueno, aquí ha donat per molt, no? Perquè surten xifres, quantitats, a més també hi ha involucrada les dues filles.
Les dues filles.
Clar, hi
ha... Presumptament.
Sí, presumptament. Tot és, presumptes fins que no decideixi el jutge el que hagi de decidir. Però que aquest cas afecti a un dels valors que ara mateix més potents del PSOE com en Zapatero, no sé, què us diu a vosaltres?
Que van a totes. No poden fer-ho de cap altra manera, perquè si tu mires les propostes que fan els del PP i els de Vox, per exemple, no tenen propostes, l'únic que fan és criticar, insultar, cridar, però no tenen propostes clares de país, ni de partit, ni de res. Llavors van, perquè el que volen, això, que la cadira, tu tens aquí, estàs aquí a la cadira, però et mous de tant en tant, no?
Sí.
Això, que la cadira val molt, perquè ningú vol deixar la cadira quan estan en aquests llocs.
S'aferren.
Sí, s'aferren, i els que no hi són només busquen la manera de ser-hi. Llavors, no sé, fem un partit de dones.
Un partit de dones. Georgia! A veure si... Hola. La tenim. Què tal? Hola. Com estàs?
Bona tarda, Georgia.
Hola.
Hola.
tens a l'Anna Maria, habitual, els dimarts, i la Rosa Díaz, que
espontània.
La tenim a Sant Quadre, que passa que la Rosa també depèn del dia. Uns dies és dimarts, un altre dia és dijous, o
quan falla algú, em té de comodín la Carme.
Sí. Escolta, Jorge, estem parlant del cas Zapatero, de la repercussió que està tenint en l'àmbit polític. Tu, el sumari no has tingut accés, són 4.000 folis. No crec que t'hagi donat temps de mirar res.
Avui jo l'estava mirant ara i per això he entrat tard.
Ni ganes. Hòstia, tu, quin escàndol, macho, de veritat. A més, és que em fa molta gràcia perquè els Lopetos estan allà com els buitres, no? Sí, allà, i dius, però què aneu a crítica si vosaltres sou igual que pitjor? Saps? Vull dir, quin fàstic de país, veus?
No hi ha un pam de net, com es diu.
Hòstia, però res, que fort.
Però és que cada dia ens hem d'aixecar amb una història d'aquestes, amb un best-seller. Vull dir que estem entretinguts. Si és que no hem tancat un episodi que ja en tenim un altre, i és igual, d'un bàndol, de l'altre.
Però és que saps què, Carme? Que el que més em fot és que tornen a sortir. I dius, moltes vegades, em refereixo que moltes vegades hi ha hagut escàndols del PP i torna una altra vegada i dius, hòstia, però és que la gent, què cony vota, què fa? Vull que no tenen televisió, no tenen ràdio, no tenen internet, és que no s'enteren de res.
Bueno, escolten, perquè fora d'aquí les informacions jo crec que tampoc no són massa verídiques, i llavors es creuen tot el que els diuen. Aquesta també és una, potser no seleccionen les informacions.
No sé, jo sempre dic que s'ha de fer un test d'intel·ligència per votar.
Sí. I escolta una cosa, l'afectació d'aquest cas, perquè l'afectació no és menor, evidentment, veient aquí tenim en el centre, ara mateix diríeu que és suficient com perquè afecti la legislatura i s'hagin d'anar a unes noves eleccions?
No, perquè fins ara també han sortit moltes coses i no perquè el pot continuar igualment.
No, ho dic perquè no, proposa, els primers ningú... que ho han proposat és el...
Bueno, però aquest senyor hauria d'estar calladet.
El PNB.
Ah, no volia dir aquest tio, dèiem abans.
Sí. No, Felipe González, el PNB.
Però no és ningú que estigui dins del govern, és una persona que hi ha estat i hi va estar en el seu temps, però ara no, llavors... poden continuar igualment, no?
El PNB, de totes maneres, és molt fàcil opinar perquè tenen la clau de la caixa a casa seva. I llavors, vull dir, tant se'ls hi en fot qui mani a Madrid. Vull dir, és que és així. Nosaltres sí que ens repercuteix, i ben repercutit. Vull dir, jo mateixa, cada cop que veig aquella foto famosa del 155 amb el president Illa, amb tots els capos del PP, és que se'm regiren les tripes. No? I llavors, vull dir, és el que diem, no tenim memòria. Bé, doncs, escolta'm, però si adelantem unes eleccions que ha passat a tot arreu on les han adelantades, ha guanyat el PP i no per un marge, per tant té que fer coalició amb Vox. És que dius, és que sortim del foc i ens fotem a les brases. És que ja no ho saps, escolta'm, aquest país ja no saps per on anar.
Vinga, senyores del partit que acaba de crear la Rosa,
quantes vegades us ho he dit jo?
És que només cal que ens posem d'acord. Tenim un any,
quines opcions hi veuríeu si no és avançar unes eleccions?
Quines solucions? Cap a terra i s'ha acabat, tu. O coll a terra i s'ha acabat.
Home, és que si es fan eleccions també se'ls dona la raó als que van als que estan esperant que caigui per posar-se, no? Llavors, potser s'ha d'aguantar una mica per no donar-los la raó.
Esperem a veure què diu el jutge.
Claro.
Esperem.
Sí. Bueno,
esperem que no tardin.
Diuen que el va posar.
Diuen que trigaran molts anys, o sigui que jo potser ja no ho veuré.
Home, el cas Pujol, quan van trigar també?
13 o 14 o, sí. o sí. més, no?
Més de 10 anys.
I els de Rajoy, què? Quants anys porten?
L'M.Rajoy també han trigat i encara
està igual. Jo crec que el del Pujol, oi, que és l'edat, està un pèl senil, que no sé què, que no sé quants. Jo, per mi, que aquest senyor no l'han cridat i no li han dit per dir, hòstia, et deixaran a l'amant i veuràs tu aquí que haurem...
Bueno, ja ho va dir una vegada, que si parlava que hauria d'haver-ho fet. Sortiria perquè ell hauria de saber molta cosa. Amb els anys que hi va estar.
I tant. De fet, tenia, em sembla que una vegada ja us ho vaig dir, que tenia un grup que es deia Pata Negra, el senyor Pujol, que eren ex, ex-policies i de... i també ex del CNI i coses d'aquestes, que els reclutava per saber, això està escrit, vull dir, això ho podeu buscar-ho i és cert, els reclutava i li explicaven assumptes d'estado, i així era una manera de perdoneu l'expressió, de fer la peu i la Ramoneta.
Clar, el peix i el cova, no?
Tot no és un coses inventades d'ara, tot s'ha fet tota la vida i tot continua igual.
Sí, aixequeix la manta, mare meva.
Sí. De fet, la política en aquest país és un guió d'un més estrambòtic d'en Berlanga, Vull dir, això és així. Vull dir, perquè... Clar, o en Pepe Rubianes, a vegades penso en el pobre Pepe Rubianes, si fos viu, perquè, clar... No, estaria exiliat cap a Àfrica, ja està. Vull dir, això és així. Però, vull dir, és que penses, cada matí quan et lleves, penses, aviam, quina hauran fet avui, que hauran desbancat el disbarat d'ahir. I realment és així, vull dir...
És que tu ara et mires l'escopeta nacional, que no sé ni de quin any és.
Sí. No és exactament igual. Has trobat el títol, Has trobat el títol.
Total. Però... Tu et mires ara la pel·lícula, a més em vaig fer un fart de riure jo, i dius, i me l'he vist més d'una vegada, i dius, és que és exactament igual, i han passat, és que no sé de quin any, és que ho buscaré tot. I dius, i a sobre hi ha el català, que és el que paga la caceria. I és que, és que és igual, és exactament igual.
Mireu, aquí el Museu de Badalona han inaugurat una exposició sobre els primers anys de la democràcia municipalista. I, escolta'm, entres i és com si el túnel del temps, aquella pel·lícula del túnel del temps, perquè reivindicàvem una escola en català, reivindicàvem una vivienda assequible per tots els treballadors, reivindicàvem una escola inclusiva. Jo dic, hòstia, si és el que estem reivindicant ara i hem passat 50 anys.
Res, de túnel del temps no res, Anna Maria, estem allà on estàvem, no?
50 anys i dius, ostres, menys els anys, que això sí que no ens els treuen.
Sí, perquè ara ja som més de 8 milions.
Ho acabo de buscar. 48 anys fa de l'escopeta nacional.
48 anys.
48 anys estan igual.
Igual o pitjor.
Igual. Sí.
Doncs, per no plorar, perquè de veritat.
Veig que dona, el tema, si voleu unes crispetes.
Bueno, perquè ens anem així per...
Però mira, ja que parlem de temps passats, jo m'imagino, jo no sé, totes heu parit.
Sí.
A casa o a l'hospital?
A l'hospital. A
l'hospital.
Parit a l'hospital, nascut, jo a casa.
Tu has nascut a casa?
Sí, i de peus.
Ah, mira que bé.
Sí, vaig caure ja de peu.
Va ser una bona entrada al món.
Sí, pobra mare, sí, per mi potser sí, però per la meva...
I Anna Maria, tu vas parir a l'hospital?
Sí. Sí, vaig parir a l'hospital i vaig néixer a l'hospital.
També. Ostres. Sí. I tu, Georgia?
Jo a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
Curiós.
No, que jo vaig néixer a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
Però curiós el què?
No, jo pensava que hi hauria més que nascudes a casa.
Nena, sí que ens fots gran.
Perdona.
Depèn. O sigui, hi ha grans com els que amb la meva mare, que llavors parien a casa.
Jo sóc nascuda a casa. Jo sóc nascuda a casa.
Ah, sí?
Sí. Tu, Carme?
Jo nascuda a casa.
No va arribar temps la teva mare a l'hospital o què? Doncs
pues no ho sé si va fer intenció d'anar a l'hospital.
I els altres també? Dos
a casa i dos a l'hospital. Però jo he anat a l'hospital, jo no he parit a casa, he anat a l'hospital. I per què fem tota aquesta introducció ara? Doncs perquè hi ha l'Associació de Llevadores del Part a Casa, que el que demana a l'administració, que sembla que no els hi fa massa cas, és que recuperin aquest pla de poder parir a casa, que ara mateix s'ha de fer de manera privada, si vols tu has de pagar i et pot costar entre 3.000 i 4.000 euros, i el que reclamen és que això ho pugui assumir l'administració pública, la sanitat pública. Amb aquest preàmbul que hem fet, vosaltres seríeu partidàries això no. de que l'assistència a càrrec de la sanitat pública, qui vulgui parir a casa?
Però ara hi ha molts hospitals que tenen unes sales que són com si fossin a casa. Llavors ja et queda complementat. Si no pots fer casa i no pots pagar, doncs vas a un lloc d'aquests que tenen aquests llocs habituats ja perquè els que vulguin fer una semblança a casa, doncs ho puguin fer allà.
O que passa que es tenen que...
A veure, no ens trepitgem. Anna Maria, després Georgia.
Sí, no, que això ho tenim aquí a Can Ruti, que és la casa de la Lletània, però tens que complir una sèrie de requisits, no és tan fàcil parir en aquesta casa. Vull dir, no tens que tindre cap tipus d'enfermetat, tens que començar les contraccions de manera no provocat, sinó un part natural, d'entrada tens que dir que no vols l'epidural, el nano té que vindre de cap, no pot anar de peus.
O sigui que fos jo em deixarien allà.
No, vas en aquesta casa i si no compleixes tots aquests requisits et passen a la sala de parts com tothom. Llavors, vull dir, jo avui en dia ho trobo un risc, de veritat, per ir a casa. Vull dir, és que tot pot anar molt bé i al moment del naixement haver-hi qualsevol problemàtica amb el nano o amb la mare i, vaja...
És que, a més, vaja, ganes de patir. A casa has de patir molt més que si estàs a l'hospital. Ja patim prou durant tota la vida, que sobre encara per néixer, perquè et nesqui un fill, has de patir. A veure, si tu pots estalviar... Si tu pots estalviar, doncs t'ho estalvies.
Anna Maria. Georgia, què anaves a dir?
No, que anava a dir això, que és un perill per ir a casa. Aviam, jo si hagués parit a casa, el meu fill ja no ho seria. Jo, en part, anava tot bé, aviam, tot i que era representava que era un part de risc, perquè jo vaig parir amb 39 anys. Llavors representava ja que era iaia per parir, no? Que ja era gran. Bueno. Però el part de l'embaràs va anar superbé, no vaig tenir res, però quan vaig arribar a l'hospital estava dilatada ja de 8 centímetres. No m'arriben a fotre l'epidural i em mou allà mateix. Quin mal! Bé, total, que de cop i volta el nen va començar a tenir... Li van baixar les pulsacions de cop i va tenir un patiment coronari. Clar, què van fer? Costellar. Aquí les conseqüències després de 22 anys encara les tinc. Si això passa a casa, què?
Calla, no ho explica.
Sí.
No ho explica la criatura.
Clar.
Llavors, jo tanta modernitat aquesta, tanta, no sé, modernitat o naturalitat, o digue-li com tu vulguis, no ho veig. És el que deia l'Anna, no? I si passa alguna cosa, com per exemple em va passar a mi...
Sí, què? Exacte.
Que jo crec que també són una mica modes.
Exacte.
Modes, que hi ha les modes de quan... Ara no se'n parla tant, però hi ha una temporada que se'n parlava molt, de que tothom volia parir a casa, que era molt més natural, si tu el que te vulguis, però qui s'ho passa ets tu, el marit està allà donant-te la maneta, però que s'ho passa ets tu, llavors, si tu pots estalviar, doncs pues, per què? Per què patir?
I digues, Anna Maria.
No, que jo tinc ara la filla d'una amiga meva que, no, epidural no, part natural, epidural, res, a sentir els dolors, després de 20 hores cridava com una energúmena demanant l'epidural. Vull dir que, escolta, que no tots són flors i violes en un parc, que sí que hi ha vegades que dilates i pum, la criatura ja està al món, però que això no és la majoria ni molt menys. Per tant, el que es té que procurar sempre és el benestar de la criatura i de la mare. Pot haver-hi una hemorràgia, un patiment fatal per la criatura, vull dir, jo no sé, escolta...
Abans jo crec que hi havia més naixements a casa, perquè tampoc no hi havia...
Clar, però
perquè no hi havia... tants hospitals, no hi havia tants llocs on per anar.
Però de totes maneres, les circumstàncies d'anys enrere, o sigui, les eines, els recursos que disposaven anys enrere, no eren els mateixos que tu pots tenir ara si vols parir a casa. I ara ho continueu veient un risc?
Sí.
Ja hi ha riscos en l'hospital moltes vegades. Nanos, bueno, que poden néixer amb el cordó al coll, amb, bueno, 50.000 coses, pues, doncs a casa encara més, perquè allà, mira, ja tens moltes més metges, conllevadores, el que sigui, que te poden atendre, però a casa aquí tens la llevadora i ja està.
Doncs que ara el problema que hi ha, a més, és que falten llevadores perquè doncs, puguin fer aquest servei a domicili.
Clar, doncs tot s'ajunta tot.
Falta de tot. Clar, és que això és així, es falten llevadores, falten infermeres, falten metges, falten anestesistes, falten oftalmòlegs, falta de tot, però bé,
sembla que faltin més recursos a l'hospital que a casa.
Clar, però això quasi. Clar, és una cosa que, vull dir, ja, i dintre de poc pues, faltaran mestres, perquè la gent està deixant la carrera de mestre aparcada i se'n van a fer altres feines. Vull dir que és el que dèiem.
I aquests espais, ja... perdona, Ana Maria, aquests espais que comentàveu, sí, sí, no?, quan hem començat la, sí, conversa sobre aquest tema, que estan preparades, sí, com per fer-ho més... menys, sí, traumàtic, no? Sí. Per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, però si sorgeix qualsevol problema, et treuen d'aquest espai confortable que és una, sí, casa, és moníssima, la casa aquesta d'aquí de Can Ruti, és una casa que és moníssima, amb la teva banyera, amb unes cordes, amb unes pilotes grans, però només que la comadrona vegi el mínim perill per la criatura o per la mare, surts de la casa i et col·loquen al paritori com,
home,
tothom.
Perquè tampoc no volen exposar.
Clar,
però
tu imagina't, vull dir, estàs a un passadís de distància, això es passa a casa i abans no avises l'ambulància, et porten i tal i qual, vull dir, és que no cal complicar-nos tant la vida, escolta'm, la veritat.
Els fills creixen igual i neixen igual d'un lloc a l'altre, això clar, tan natural i tanta cosa, tampoc no fa falta, no. Són sants igual.
Bueno, és com el d'amamentar fins als 3 anys o als 4 anys i coses d'aquestes.
Sí, bé, tot això dic, són modes.
Sí, sí, sí.
Modes, sí, que passes de que quan demanen a la criatura i tot el dia llavors van, sí, com les baquetes enganxat, sí, sí, o cada 3 hores, com la meva època, sí, després cada 4, després quasi cada 6, i després, pues, com ara, a demanda.
Bueno, però a veure, al final la dona...
La dona és una baqueta que va mantenir... Sí.
No, però tu pareixes, tu decideixes, no?
Sí, no,
o sent va la cosa, no era
que
aquesta,
sí,
la...
Sí, sí, que sí, que sí.
Sí, sí, l'eslògan era aquest.
Sí, sí,
val,
sí.
Doncs
sí, sí.
Si volen parir a casa...
Sí, sí, cadascú és lliure d'escollir
de
el que,
de pagar,
el que
no,
vulgui.
Tant.
Clar, mm. Sí, sí.
Sí, sí, però si després passa algo, què? Tu ho suposo que has de firmar.
Home, clar, has d'assumir la responsabilitat.
Exacte.
Molt. Bé, doncs ho deixem aquí. Ja hem posat, ja, hem posat a parir a uns quants. Ja, sí, ho deixarem fins un altre dia. Ana Maria, Rosa, Georgia, que vagi molt bé la tarda.
Adéu.
Igualment.
Adéu-siau, bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
I així,
gener,
durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Mama, look up the mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
La música del siglo pasado.
Música del segle passat.
La música del segle passat. De la música del segle passat. Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Inversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
El Prat Radio, 91.6 FM.
Son las 5.
Serveis informatius. El Prat Radio.
Bona tarda, us parla Rocío Sant Eufèmia. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció de l'estudi informatiu per la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, així com l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants de Barcelona, tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Saitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els treballs d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria la proposta inclosa al Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió. La plaça Roger Badia ha acollit la 18a edició de la Festa del Cooperativisme, un acte organitzat